ja portem un bon grapat d'hores en aquesta programació especial que us oferim avui, el de tu a tu, i en aquestes dates que estem a punt d'encetar, no? Sempre hi ha històries plenes d'emoció, històries plenes d'alegria, d'esperança i, com no, històries plenes d'amor. Avui en volem presentar-ne una, la història de Miguel, de Miguel González d'Alcanar. Ell és company de Tarragona Ràdio i avui ens parlarà de la Milena, qui ha conegut recentment i qui li ha canviat la vida. El tenim per via telefònica. Bona tarda, Miguel.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Encantat de col·laborar amb altres.
Bé, ja saps que estem Josep i tots els col·laboradors avui, aquesta tarda aquí, volem parlar amb tu, i que ens expliques aquesta història, una història plena d'amor, una història plena d'adaptació, de superació. Com va començar tota aquesta història amb la Milena?
Pues la veritat és que la història de la Milena comença ja fa molts anys. Era una cosa, una història molt esperada, i com tu dius, una història que en un futur segur que em canviarà molt la vida. Una història de, sobretot d'adaptació, molta adaptació, molt de coneixement mutu, i bueno, pues a poc a poc suposo que anirem formant tàndem, anirem formant equip i ens convertirem en una bona parella.
Bueno, la veritat és que són aquestes històries romàntiques que ens encanta explicar, no? A partir d'aquí, tu, des de Tarragona, marxes a Madrid per a conèixer-la, i com en tota relació, és el que comentàvem, és necessari un temps, però com va ser aquella primera trobada, aquell primer moment?
Molt intens, la veritat és que va ser molt intens. Jo estava molt nerviós la primera vegada que ens vam conèixer, i la veritat és que el primer encontre va ser, ja et dic, molt, molt intens per part meua i molt indiferent per part seua, la veritat. Hi havia certa indiferència al principi per part seua. Suposo que, bueno, jo era una persona que venia de fora, no? I ella, pues, estava una mica a l'expectativa per veure què passaria i com aniria tot plegat.
Per cert, Miquel, quants anys té la Milena, si no és indiscreció?
La Milena al febrer en farà 2. Ui. És a dir, que encara no ha arribat als 2.
Pot ser una mica massa jove, no? O és l'edat adequada?
Bueno, jo crec que és l'edat adequada, jo crec que sí.
A més, ella és de raça, això sí que s'ha de dir, s'ha de tindre en compte, no?
De raça pura, i tant, de raça, 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 i tant que sí.
Bé, amics oients, la veritat és que no us volem desconcertar més, però el Miquel és tan, tan especial que avui ha volgut contribuir en aquest joc del despiste a explicar-nos aquesta història que continuarem coneixent, en la que ens parla de la importància d'aquests gossos guies per a persones invidents. Miguel, ara sí que comencem aquesta entrevista,
ara
no?
Ara sí ho aclarim, eh?
De fet, tu, fins ara, tot i les teves mancances, i sense la Milena, sí que m'agradaria explicar, perquè tant Josep com jo, amb els companys d'Alcanar Ràdio, sempre ens explicaven el teu potencial que tu tenies en quant a utilitzar la taula de so, en quant a composicions musicals, no?
Bueno, jo, la veritat és que Alcanar Ràdio per mi va ser com la casa de partida. De fet, havia coincidit fins i tot en algun moment en Josep fa molts anys, això, i realment va ser com aquell punt de sortida i de partida. Després ja vaig anar a fer la carrera de periodisme i tot. El que tu digues d'anar fent coses, bueno, jo, la veritat és que més que mancances sempre he parlat de limitacions, no? Jo crec que tothom tenim una sèrie de limitacions i està molt bé saber-les, però bueno, sempre hem d'intentar superar-les, no? Llavors, jo, per exemple, sóc cec de naixement, i en el tema de la taula de so, de la ràdio, pues, bueno, és una mica ensaio-error, no? Avui toquem este botó i a veure què passa, i demà intentem fer això, i avui mos fem l'autocontrol i la cosa surt bé, i demà enxufem un ordinador portàtil perquè m'és més còmode i així puc tirar música jo tot sol. Vull dir, sempre ha sigut aquell punt de... Molta gent parla d'autosuperació, jo la veritat és que ho veig com una cosa molt normal, no? Però sempre m'ha agradat això, intentar posar límits bastant alts a les coses que al cap i a la fi tots ne tenim, no?
Sempre és una experiència nova. Per exemple, hi haurà molta gent, tu ets un gran seguidor de les noves tecnologies i les utilitzes moltíssim, i a lo millor hi ha molta gent que es pregunta, bueno, i com pot utilitzar el Facebook, no? Com, no sé, com s'utilitza el Facebook una persona invident?
La veritat és que les noves tecnologies dies, i no és un tòpic, és una realitat. Han obert les portes de bat a bat a les persones cegues, sobretot a la societat de la informació. Si ho han fet en la població en general, les persones cegues encara més, perquè pensa que abans, per exemple, per llegir un diari era força difícil, havies d'escanejar, havies de muntar una marimorena per accedir a la informació. Ara, en el tema de les noves tecnologies, i mitjançant una sèrie de programes que s'instal·len a l'ordinador i el que fan és convertir la lletra de la pantalla, els caràcters que veiem a la pantalla, tota la informació que veiem a la pantalla, ho converteixen en veu, en una síntesi de veu, doncs podem accedir gairebé a tots els continguts. En el cas de Facebook, per exemple, doncs és això, instal·lem el programa a l'ordinador, en el cas de Windows. Val a dir que en el cas dels dispositius Apple, per aquells que siguin més entesos i ens estiguin escoltant, o els dispositius Mac, el programa ja ve de sèrie, és a dir, és una característica que s'han pres molt en sèrio aquesta companyia, i l'accessibilitat universal ja la incorporen de sèrie, i realment només ens cal accedir a la pàgina de Facebook i navegar més o menys normalment. Evidentment, les fotografies no ens les descriu, no arriba tant a filar tan prim, però sí que és veritat que tot el tema comentaris, tot el tema text, ho podem llegir. I qui diu Facebook diu qualsevol pàgina d'internet o qualsevol altra xarxa social, com pugui ser Twitter o com pugui ser qualsevol pàgina, pues no sé, la pàgina de la plaça ràdio, per exemple, per posar un exemple, no?
Sí, sí, sí. Molt bé. A partir d'aquí, i després de conèixer que te'n surts molt bé amb les teves limitacions, estant sol, com és que decideixes demanar un gos guia? Com és que decideixes buscar la Milena?
Mira, jo crec que el tema de la mobilitat sempre ha sigut el meu taló d'Aquiles, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que a l'haver-me... Jo sóc natural d'Alcanar i sempre fins als 18 anys vaig viure al poble, no? I això també em va permetre, pues, tenir una mobilitat molt gran, però sempre depenent d'algú. És a dir, jo preferia, per exemple, pues, anem a fer un cafè, anem a la discoteca, anem a escola, anem a on sigui, i sempre he agafat d'algú, no? Sempre em va costar molt el que és el tema d'utilitzar el bastó blanc, que és aquell bastó característic que utilitzen les persones cegues. Quan vaig marxar a la universitat vaig veure que no hi havia més remei, és a dir, que si jo no agafava el bastó, evidentment me quedava a casa i no anava a la universitat, no? Llavors vaig haver d'acostumar-me una mica tard, sí que és veritat, a moure'm sol. Jo sempre des de petit, mons pares m'ho havien dit, ostres, no, de gran no t'imagines en un gos guia, i la veritat és que m'agraden els animals i de fet... era una cosa que ho tenia plantejat des de sempre, com una cosa allò inherent a la vida, no? I tan pront vaig acabar la carrera, perquè antes no em pareixia tampoc el moment de demanar-lo, pues vaig anar a la ONCE, a la Fundació ONCE del Perro Guia, que és qui s'encarrega a l'estat espanyol de concedir aquests amics, no? Això va ser cap al 2009, una cosa així. Ja em van dir que hi havia molta llista d'espera, que en el cas de Madrid eren de 3 a 5 anys, i llavors hi havia la possibilitat d'anar a buscar un gos a Rochester. En el cas d'anar fora, d'anar als Estats Units, la llista d'espera es disminuïa molt, estàvem parlant d'un any, i jo vaig dir, bueno, doncs mos hi tirem de cap i anem a Rochester. Per qüestions per qüestions d'una operació i per qüestions de salut, vaig haver de renunciar a anar a Rochester, i llavors ja em van dir que podia anar a Madrid. I ara, a finals del 2013, pues, ha sigut aquesta experiència d'anar a buscar la Milena i d'anar a conèixer la Milena. La veritat és que a vegades fem broma en la meva parella i ho diem. No mos... havia de ser un gos guia. Tothom tenia la idea de que seria un labrador, perquè és el més típic, i havia de ser a Rochester. I al final ha resultat que ha sigut una gossa guia, de raça, una pastora alemana preciosa, i ha estat a Madrid. O sigui que les coses no surten com una espera, però realment al final te'n dones compte de que és igual com sortien. Lo important és tenir la Milena aquí al costat.
Hola, Miguel, soc
Josep. Josep. Què tal?
I, bueno, tenia ganes d'intervindre, però la meva companya ho estava fent fantàsticament bé i tu estaves donant també, bueno, aquesta teatralitat que li hem donat al principi, no?
Sí, i tant.
Al principi, precisament, jo m'he fixat en una de les qüestions que heu comentat, no?, quan feu aquesta petita broma introductòria o aquesta petita confusió introductòria, no?, que comentaves que el primer contacte, quan vas viatjar a Madrid a buscar a Milena, que va ser un tant indiferent per part d'ella, de la gossa, no? Com s'estableix la complicitat? Perquè, clar, tu tens, en aquest cas, busques una resposta, en aquest cas l'animal, però, clar, l'animal no et coneix a tu. Suposo que estan ja entrenats i després, independentment de que estiguin entrenats, D'una manera general, suposo que fa falta que l'animal s'adapti a tu també, o no,
Mira,
o al revés.
No, no, és una qüestió de confiança, és a dir, és una qüestió d'adaptació per part del, per les dues parts, és a dir, és un 50-50, però és que després hi ha una qüestió de confiança, i sí que és veritat que a mi també m'ha costat, i m'està costant una miqueta, i en ella també, adaptar-me a la seva manera de fer. Jo, clar, abans depens de tu mateix, i si t'equivoques tu en, en el bastó i te'n vas amb un carrer que no és, t'has equivocat tu. Ara has d'aprendre a confiar en el gos, però és que a més, damunt de tot això d'aquest procés d'adaptació, quan el moment que ens vam trobar, clar, jo em quedo una mica disgustat i li comento a l'instructor, no? Escolta, mira que la gossa no em fa cas i que jo estic a l'habitació i la gossa va pel seu món. I l'instructor em va fer una reflexió que és interessant i que també ja me l'havien fet antes alguns companys. I és que si ens ho parem a pensar, la Milena neix a l'escola de la Fundació Once del Perro Guia a partir dels gossos de criança que tenen allà. De l'escola, al cap d'uns mesos, passa a una família d'acollida que la té mentre és cadell, diguéssim, no? mentre és menuda, i la comencen a socialitzar. Les famílies aquestes tenen uns permisos especials on poden entrar gairebé tots els llocs en estos gossos perquè es vagin acostumant. Una vegada han passat 10 mesos, la Milena deixa esta família que l'ha socialitzat i que l'ha educat i se'n torna a fer un any més gairebé d'entrenament a l'escola en un instructor. És a dir, primer l'escola, després la família, després l'instructor, a la Milena li ha fallat molta gent, no? L'han deixat. Clar, ara ella en principi no té per què confiar en mi, a priori. L'instructor al principi em deia, no et preocupis que els primers dies és allò per l'interès, te quiero Andrés, i al canvi a la fi qui li dona de menjar ets tu i la gossa al final estarà amb tu. Però després també em deia, diu, en el cas dels pastors alemans se crea un vincle tan fort que quan haguem passat 3, 4, 5 mesos veuràs com realment vos teniu devoció un a l'altre. I la veritat és que sí, jo en el poc temps que estic en la Milena m'he donat compte de que ella només dona i realment demana quan ho necessita, no? Vull dir, i està a punt per a dir, vinga, Milena, anem a la feina, vinga, Milena, fem això, i tot i que a vegades, estos primers dies, pues, un se disgusta i a vegades una mica s'enfada, no? En coses que la gossa no acaba de fer, evidentment és un animal i s'ha de tractar com a tal, i no s'ha de tractar ni com una màquina ni com un utensili. És un animal que, a banda d'ajudar-me a anar pel carrer, pues, dona molta companyia i, sobretot, fa aflorar sensacions que són superinteressants.
I suposo que també amb el temps s'acaben creant més vincles encara,
sí,
no? S'acabaran
sí,
creant
sí,
més vincles.
Moltíssim.
Una cosa, quina problemàtica significa? Tu has comentat també, no? Entrar en un animal, hi ha molts llocs que no està autoritzat a entrar a animals, no? Les persones que, com tu, necessiten doncs d'un gos guia, tenen, jo què sé, no ho sé, a la millor vaig a dir una barbaritat, un permís especial o no per entrar en
aquest lloc? Sí, totalment, Josep, la llei mos empara en tots els casos, és a dir, hi ha una llei que és del novembre de 2009, en el cas de Catalunya, perquè hi ha una llei molt general a nivell de l'Estat i després cada comunitat és qui regeix en este sentit, i en el cas de Catalunya la llei és molt àmplia i parla de tots els gossos d'assistència. Jo, sincerament, mai he estat mirant més la part dels gossos guia, perquè és la que m'afecta, els gossos pigall, com l'anomenen a la llei, i aquesta llei diu que les persones usuàries de gossos guia poden accedir a tots els locals, sigui quina sigui la seva tipologia i sigui quina sigui la seva titularitat. Això inclou restaurants, cafeteries, bars, fins i tot hospitals, fins a cert punt, no per exemple a un quiròfan o a una sala de cures intensives, també evidentment hem de ser racionals, inclou instal·lacions esportives, inclou bueno, qualsevol instal·lació de qualsevol despatx de professionals, moltíssims llocs on per llei o perquè ells ho han decidit, estan prohibida l'entrada d'animals, de mascotes en aquest cas, no? Mm. I això també inclou, pues, el que et deia, hotels, tota aquesta història. Claro, aquí moltes vegades ha de ser el propi usuari qui explique, no? Això, mira, que és un gos guia i sí que pot entrar. I després, evidentment, nosaltres tenim aquest dret, però tenim també l'obligació de portar a la gossa totalment neta, en unes condicions d'higiene immillorables, és a dir, raspallat diari i neteja diària ha de ser com, pràcticament com la que es fa cadascú al dia a dia, allò quotidianament, i després, evidentment, portar en regla tot el calendari de vacunacions i després unes obligacions especials que ja la llei de fa complir, que són uns anàlisis cada 6 mesos per tema de malalties que es puguen transmetre a les persones. És a dir, que en qüestió d'higiene I de seguretat són uns gossos que estan realment molt, molt controlats i per això tenen aquests permisos. No?
Per part meva, una última qüestió, sí. Després torno a deixar l'entrevista en mans de la meva companya Tere, però a mi m'agradaria, ja que vam coincidir en un temps a Ràdio Alcanar, la veritat és que va
fa
ser...
Fa molts anys això, Josep?
Sí, sempre la veritat és que d'Alcanar guardo un molt bon record i de la gent a la que vaig estar allí, doncs la veritat és que també entre ells, naturalment, tu. I a mi, jo l'última qüestió, ara mos allunyem una miqueta del tema principal, no? Però com a company en les tasques radiofòniques, en aquest cas a la Ràdio Municipal de Tarragona, jo tinc una curiositat, no? Saber com una persona com tu, en l'accent ebrenc, pues a Tarragona no sé si això implica alguna no dificultat, però sí a la millor a vegades alguna petita broma o no.
Bueno, sempre em diuen que dic algun barbarisme i algun castellanisme, i això és veritat, que algun se me n'escapa, però intento ser bastant correcte i bastant estàndard sense deixar l'accent. Una cosa és les paraules, no? I l'altra cosa és l'accent, és a dir, no se m'ha pegat ni l'accent, jo crec que no se m'ha pegat ni l'accent de Tarragona ni res. Vull dir que la veritat és que sí, alguna brometa fem, però no ha estat un problema.
M'alegra que continués tenint l'accent de les Terres de l'Ebre, independentment de que diguéssim algun barbarisme, que no tot el que semblen barbarismes són barbarismes.
Al final no, però bueno, ells fan la broma, però sí.
Miguel, per cert, ja que estem a l'entorn laboral, te l'emportes també a la feina?
Sí, la veritat és que els companys de feina estaven... Jo abans de marxar a Madrid ja vaig fer una mini reunió per comentar-ho, no? A veure, evidentment és el que parlem, tenint en compte la legislació, tampoc te poden prohibir portar-la a la feina sempre que complisques les normes d'higiene i seguretat. Però jo també una mica per informar i per saber si algun company pues, podia tenir algun problema o alguna al·lèrgia i arribar a un acord, pues, vaig informar. I no, els companys estaven contentíssims i la veritat és que ella es porta molt bé. I ja t'he dit, jo ara estic fent al matí, per exemple, part del magazín matinal i la Milena entra amb mi a l'estudi i està baix la taula, completament quieta, observant tant a mi com als convidats. I bueno, ja hem tingut les primeres anècdotes, perquè l'altre dia van venir a cantar una gent i la Milena es va sentar al meu costat, allò mirant, com vulguem dir, aquí què passa? Uh-huh. Vull dir que ella està molt pendent de tot el que passa a l'estudi sense fer soroll. Vull dir que pareix que ho sap quan s'obri la llum de que estem en antena.
Mos parlaràs d'aquestes anècdotes, però comencem una miqueta per les anècdotes o pel principi. Quan estaves a Madrid, tu et vas quedar uns dies, també suposo per adaptar-te a ella. Quines normes, què és el que t'explica l'instructor a tu?
Això és un curs semidomiciliari, de cursos n'hi ha de bastantes maneres. Hi ha un que és tot a Madrid, un que és tot al domicili de l'usuari i està el que és mig i mig, és semidomiciliari. Este curs és molt interessant perquè la part d'adaptació i on ella te coneix és jugues en terreno del gos, diguéssim, i allà el que t'ensenyen pues, són moltes coses concentrades en molt poc temps. Des de les ordres que tu li pots donar, ells parlen de comandos, a mi comando me sembla una cosa molt, molt, molt mecànica i ordre fins i tot, però bueno, les ordres que tu li has de donar perquè et guie, no? Com pot ser pues, avança, recto, izquierda, derecha, li has de dir en castellà perquè se les ha après en castellà, molta gent ho pregunta, a poc ja li anirem ensenyant després en català, la versió en català. Però per exemple, pues, ordres d'això, quieta, sienta, busca puerta, busca escalera, coses d'aquestes que el gos pot fer, no? O busca el cruce. A banda d'aquestes ordres t'ensenyen moltíssimes coses, com pot ser com raspallar el gos, com recollir les deposicions del gos, és a dir, quan fa, allà n'hi diuen el 1 i el 2, ja podeu imaginar, no?, a què es refereixen. Pues, com recollir-ho, perquè clar, evidentment, que tingués gos guia no t'eximis de recollir les deposicions com fa qualsevol persona o com hauria de fer qualsevol persona que té un gos. També t'expliquen les rutines que el gos ha de seguir i després, evidentment, pues, hi ha qüestions com qualsevol altre gos veterinari, assegurança i molta teoria, sobretot posar-te molt en la pell de l'animal i molta reflexió al voltant de com ell te veu a tu i sobretot els primers dies que són els més durs.
Molt bé, per exemple, quan arribeu a Tarragona suposo que ell s'ha d'aprendre des de casa teva al lloc de treball com s'ha d'anar, per quin camí s'ha d'aprendre, no?
Aquí hi ha un mite generalitzat i és que molta gent me pregunta, bueno, i tu li dius al gos anem a la feina i ell se ho sap? A la llarga sí, però és un problema, és a dir, el gos no s'ha d'aprendre la ruta. Qui ha de fer la ruta ets tu, és a dir, tu has de tenir un mapa mental, més o menys, com ja el tenia quan anava amb el bastó, de dir, a este carrer primer a la dreta, a este carrer primer a l'esquerra, aquí hi ha un cruce, el gos el que farà és esquivar obstacles, portar-te al cruce, parar-se davant d'una escala, parar-se davant d'un bordillo, marcar-te una cera per poder pujar, però i a poc a poc, evidentment, s'anirà memoritzant la ruta perquè són intel·ligents i s'ho memoritzen. Però sí que et recomanen anar canviant-li aquesta ruta i no fer sempre la mateixa, perquè si no el dia que tu hagués de fer una ruta nova o un dia hagis d'anar a un lloc que no coneixes i hagués d'anar preguntant, escolta, quin carrer tinc que agafar i això per on tinc que anar, que el gos no estigui mentalment adormit i que no s'acostume i que no s'anticipe a la ruta, perquè si no al final és un perill ja per tu. El gos anirà tan automata, tan mecànicament, que pot ser un perill que algun dia pues, se salte un cruce o hi hagi una farola que ell no la vegi i tu la notes, no? Vull dir que és això. És un treball d'un 50-50. Tu li has de dir on vols anar i ell t'ajuda i et diu com hi has d'anar.
De fet, des que Milena va arribar a la vida de Miguel, ella està escrivint un blog i està explicant moltes d'aquestes sensacions, d'aquesta adaptació. Jo recordo que una de les vegades que ho vaig llegir explicaves algo de que avui a la feina t'ha costat arribar com aquell que diu el doble perquè sembla ser que és molt sociable i volia aturar-se amb tothom,
la veritat,
no?
És que sí. Sí, la idea del blog va ser... Ja feia temps que tenia en marxa la web, però... vaig voler donar-li una mica d'impuls i realment quan arribava la nit a l'habitació a Madrid tenia ganes d'escriure i de compartir les experiències, sobretot això, molt que em van marcar molt, no?, aquestes experiències a Madrid i volia compartir-les. I en això que dius tu, sí que és veritat, els primers dies era, ja et dic, era desesperant perquè ella es parava a olorar-ho tot, se parava a saludar a tothom, a qualsevol gos que veia pues, se distreia molt i clar, això és el que et deia abans, no?, això al principi, tu veus que a Madrid la gossa treballa molt bé perquè allà està l'instructor i és amb qui ha treballat i que arriba a Tarragona i un cop marxa l'instructor la gossa es despista i pràcticament pues, no sap on està, no? I ara és este punt que estem superant, que a poc pues, la gossa es va tornant a posar al lloc. L'instructor m'ho deia, diu, si ara en mi estem a una escala de l'1 al 10, estem al 8, en tu comença des de 0 i heu de tornar a pujar en aquesta escala. Si veus el got mig ple, tot anirà bé, perquè els gossos també ho noten. El dia que tu estàs disgustat, que tu estàs una mica més baix de moral, pues, perquè s'ha de ser positius, però clar, hi ha dies que penses, bueno, jo això... escolten, no em compensa, jo estava molt tranquil en el meu bastó, no? Uh-huh. I realment això era els primers dies, ara ja fins i tot te sentes com a culpable d'haver-ho pensat, no? I dius, ostres, en l'amor que és, perquè realment és una història, com tu dius al principi, d'amor, vull dir que realment és així.
Hi ha alguna anècdota per acabar? Alguna cosa curiosa que t'hagi passat amb ella?
Bueno, l'altre dia, per exemple, una senyora em va preguntar si... Jo estava parat en un semàfor i una senyora em va preguntar que per què el gos no m'avisava quan havia de passar, no? Que el gos no ho sap on està el semàfor. Bueno, los gossos veuen los colors d'una manera una mica diferent de nosaltres, per tant, no poden distingir si està verd i està en roig. I en este cas, és el que diem abans, és un 50-50. Qui ha de saber si el semàfor està en verd o en roig ets tu. Aquí, per exemple, a Tarragona els semàfors són sonors i no hi ha problema. Els semàfors t'avisen quan has de passar, almenys alguns. I, bueno, anècdotes cada dia, des del dia que se'm va saludar un gosset menut que va davant, hasta xiquets més xicotets que et paren preguntant-te si la poden tocar, i bueno, hi ha algun local que has anat a entrar i t'han dit no, amb el gos no, i has hagut d'explicar pues, que és un gos guia i que per llei pot accedir. Uh-huh. Però bueno, n'anirem tenint, l'anècdota és seguríssim, perquè ja et dic, és molt sociable, jo sempre dic que és molt festera.
Bueno, res, Miguel, suposo que els Nadals cap al Canà, provar les mandarines del Canà o...
Sí, bueno, los dies que no hi hagi treball, sí, si no haurem d'estar aquí a Tarragona, però bueno, almenys la Nochebuena i la Nochevieja, no? La nit de matines i la nit de Cap d'Any estarem per al Canà, que per ella també és un altre repte, perquè clar, són dos llocs, en veritat, en què s'ha d'adaptar, a Tarragona i després al Canà, i ella, clar, pues, també... vulguem o no, ha aixecat certa expectació i la gent a vegades, què la podem tocar? I bueno, també és important dir que un gos guia quan porta l'arnès de treball, que és aquella ansa on nosaltres ens agafem, on els veïs s'agafa, no es pot tocar i no és perquè nosaltres siguem uns bordes o no vulguem que la toquen, sinó perquè el gos se distreu i si tu toques el gos i estem a punt de cruzar un carrer i el gos en vez d'anar recte pues, va cap al tràfic, pues, pot ser un problema de seguretat. Jo sempre dic, si algú la vol tocar, escolta, que la puc tocar? Pues sí, jo la paro, mos parem tranquil·lament i cap problema, però en marxa hi ha gent que, això també m'hi he trobat, hi ha gent que pues, per desconeixement i perquè no ho sap, pues, la toca.
Doncs per part de meva, res més, solament agrair-te que hagis acceptat aquesta entrevista per a parlar-nos pues, d'aquesta experiència, a més amb aquesta gossa guia, per cert, amb un nom molt argentí, a mi em sona
sí,
molt argentí.
Sí, és veritat, tothom diu que té nom de tango, però bueno, sí, algun dia ja passarem pels estudis i us la presentaré, segur que també ho voldrà conèixer tot.
Molt bé.
Gràcies per formar part d'este programa tan especial. Molt bons Nadals.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i avant en el programa i gràcies per trucar-me i per pensar en mi. Gràcies.
Bones festes, Miguel.